Per segona setmana seguida, un fet insòlit, novador, històric, digueu-li com vulgueu, torna a esquitxar el Sabadell.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Després de les tres vermelles i el penal no assenyalat al Narcís Sala, ahir un afegit de bogeria a la nova Creu Alta. Poques vegades, per no dir-ne cap, veurem 17 minuts d'afegit a la segona part, amb un 1-1 del Balears al 88 que semblava definitiu i que encara amagava un munt de girs de guió més tard. Per més que segueixi coent a Palma, crec sincerament que sense la dosi de la polèmica de Sant Andreu. Jaume Mut diu que qui plora, mama, que revisi algunes imatges del partit d'ahir, per no parlar de la pèrdua de papers final. Però al marge de tot això, que tindrem temps per analitzar-ho, avui vull començar destacant un fet, la presència d'Olímpia ahir en el triomf contra tot un Atlètic Balears, l'altre gran candidat a l'ascens. Ahir va jugar d'inici Tebar i van acabar Pau Fernández, Mar Vargas, Javi Morcillo, Marro o Ostrell. Gent de la casa, gent que ha sorgit d'Olímpia o que com a mínim ha passat pel filial o directament encara tenen fitxa d'obrador arlequinat. És cert que el descens ha escurçat la distància entre Olímpia i la nova Creu Alta. Ara només una categoria entre el filial i el primer equip i que així és més fàcil pujar efectius i que no es noti la diferència que quan el B estava a segona catalana i el primer equip a primera federació. Però això no treu ni un bri de mèrit a la tasca formativa que s'està fent al futbol base arlequinat i que es reflecteix en la primera plantilla. Guanyar agònicament com ahir és adrenalina pura, però fer-ho a més amb aquest segell de l'obrador és per sentir-se encara més orgullosos.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so qui deixa el seu segell és el Toni González, amb ell arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Gavi ha tornat a jugar quasi un any després de la seva lesió, va reaparèixer ahir l'andalús durant la golejada del Barcelona per 5-1 a Montjuïc contra el Sevilla. L'equip de Hansi Flick, avantatge en 3 punts al Real Madrid abans del clàssic d'aquesta setmana. Abans, avui, tanca la jornada Mestalla a les 9, al València a les Palmes. De fet, Michel ha parlat ara fa res, una estoneta, abans de rebre l'Slovan Bratislava. Hi ha Champions també aquesta setmana. A banda d'aquest partit de demà a les 9 a Montilivi, l'altre equip de la Lliga que juga demà és precisament el Madrid, que rebrà el Dortmund. I el Barça de bàsquet, llums d'alarma a l'espera de confirmar que té la provítola al genoll. Es va lesionar a la derrota per 4 punts de diferència contra el Baskonia, 89-93. Sumari de l'Hotel Suís.
Comenta la recepció.
1.478 programes portem amb el d'avui. El d'avui centrat en la bogeria contra l'Atlètic Balears, aquesta victòria agònica i heroica 3-2, també amb la derrota del B a Manresa contra el Manresa dels ex, els rècords del waterpolo després d'aixecar la Supercopa d'Europa femenina o l'OAR femení, entre d'altres, recuperant el seu lideratge a plata.
La notícia curiosa.
Costas Manolas, potser el recordeu, el grec que jugava a la Roma, entre d'altres, ha tornat a la seva illa, a Naxos, a Grècia, per jugar al futbol amateur, allunyat dels focus. I la veritat és que millor debut no podia tenir. 5 gols, tot i ser defensa, en només 34 minuts, i al minut 35 ja el van canviar directament en un partit que va acabar Panathinaikos 12, Marpisaikos 1.
De quin partit no estarem pendents?
Del Macao Cambodja sub-17, que comença just quan acabi aquest programa.
I a les xarxes socials.
Miguelete cantant en català amb el gol nord per celebrar el 3-2 contra el Balears.
Un dia de partit!
Un dia de partit!
El cap ja va aixanar!
El cap ja va aixanar!
Només entra a la grada!
Només entra a la grada!
Em vaig enamorar! El cor em bategava!
Accent, com deia algun company amb mala baba de fons, excel·lent, en català de l'andalús del de Jerez, que recordem, a banda de ser jugador del Sabadell i d'haver estat precisament a l'Atlètic Balears, en el seu dia també va passar per la Masia al futbol base del Barça.
Avui celebra el seu aniversari.
La cosa avui és com per agafar carrera abans de dir-los tots. L'exatleta Sergio Ruiz, també el waterpolista Bernat Sanahuja, dos exarlequinats, Adrià Collet, el porter, i l'ara davanter de l'Alcorcón, Vladis Kopotun, i qui avui ha portat galatones a la redacció, el mític Pau Ituri.
L'enquesta.
MVP946 és l'etiqueta que heu d'utilitzar a X, a Twitter, per triar el millor del 3-2 d'ahir contra l'Atlètic Balears.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al final, el futbol sempre et quedes amb el resultat i et quedes una mica amb l'alegria final, tal com ha estat el partit. Sí que és veritat que tenia moltes baixes, però ja ho vaig dir a conferència abans de partit, no s'excusa, tenim una plantilla bastant ampla, tenim un planter, com avui s'ha demostrat, doncs, que hem pogut confiar en dos jugadors que han donat el nivell. I en reforçarà, lògicament, per tal com ha estat el partit, agònic, i tal com ha estat, però no ens té que desviar més de que són 3 punts i tenim un món encara per fer i moltes coses per millorar.
I molta sang freda, per què no dir-ho? Perquè després de tot el que vam viure ahir, quin tarannà més pausat a l'hora de dir «està molt bé, gaudim d'això, és insòlid, és històric, és com per desfermar tota l'adrenalina, però no ens traiem el focus d'allà on ha d'estar posat». Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Un altre que té un tarannà tranquil, que avui ja deia que nerviós o afònic en el moment i ja. I, ostres, ara que han baixat pulsacions, el que vam viure ahir és la segona setmana consecutiva que arribem aquí aquest dilluns a l'Hotel Suís dient «buf, el que vam viure ahir».
Sí, sí,
per raons,
sí,
diferents.
Sí, per raons diferents, amb desenllaç diferent, amb protagonistes, molts d'ells diferents, però al cap i a la fi, una autèntica bogeria la que es va viure ahir en un partit que fins al minut 75, no et diré jo que havia estat ensupit, però bé, no seria tampoc el millor partit de la història, però qualsevol que li expliquis com va anar la mitja hora posterior, algú pensarà, no, home, mitja hora no, un quart d'hora, no, un quart d'hora fins al 90. Posa-li un quart d'hora més que va durar després l'afegit entre una cosa i una altra. Clar, és que l'última mitja hora de partit va ser una autèntica bogeria, on va poder passar de tot, on van passar moltes coses. Algú en aquest resum que ara sentíem a David Català només trobarà a faltar alguna anàlisi de la polèmica que també va haver-hi en aquest tram final de l'enfrontament. Al cap i a la fi, el Sabadell que va tirar endavant un partit que a la prèvia, ja dèiem, era molt complicat per moltes raons, per moltes circumstàncies, per com arribava l'equip carregat de baixes i per la qualitat i el potencial del rival, que és aquest Atlètic Balears, i que el va poder, com dic, tirar endavant. A més, en una jornada que després aprofundirem una mica més, Adri, se li va tornar a donar molt bé al Sabadell fins al punt d'haver tancat gairebé aquest primer equador, aquest primer quart de temporada, al capdavant de la classificació, un altre cop defensant lideratge.
Per si algú ha anat molt perdut en les últimes hores, perquè fins i tot el Sabadell ha sortit en perfils de X, com aquell d'Out of Context, de més de 4 milions i mig de seguidors, a mitjans, no sé, fins i tot estrangers, no?
Sí, la BBC. La BBC en el seu perfil esportiu també en parlava.
Ja té nassos, que potser la BBC ha esmentat més vegades la paraula Sabadell que Mundo Deportivo.
Segurament.
Evidentment, aquí també, a casa nostra, a Televisió de Catalunya, etc, per reordenar-ho. El partit era de 0-0 de manual, per què no dir-ho? Segurament, a mi em va semblar un Balears molt conformista i un Sabadell que també plantejava un partit bastant tàctic. El típic partit que es pot desnivellar amb una acció com el penal sobre Gompi, que marca, materialitza Cortés, i en aquell moment tots van pensar 1-0 i cap a casa. Minut 88, arriba el gol 1-1, gerra d'aigua freda. Vista la repetició, jo en el directe em sembla una indecisió entre Salguero i Gianni. Jo li carrego bastant més el mort, i sap greu de dir-ho així, al central que no pas al porter, perquè s'adorm una miqueta, es confia una miqueta i ho aprofita bé el jugador del Balears per fer l'1-1. I aquí tots pensàvem, gerra d'aigua freda, acaba 1-1 la cosa. No ens esperàvem que a partir d'aquí començaria la bogeria. 8 minuts d'afegit, i per si algú ha anat una mica perdut i deia, ostres, però com pot ser que arribi el partit al 17 d'afegit? Dels 8 minuts hi ha un canvi, que entra a Ostrell, i un gol, que és el de Marro, que tots van pensar que seria l'heroi amb el 2-1 en el minut 7 de l'afegit. Per tant, l'àrbitre, entre el canvi i el gol, allarga 2 més en el 10. És quan arriba la Diana també amb una dosi de polèmica d'un possible fora de joc previ, per ara entrem també amb el tema dels penals, eh? Amb el gol de Sergio Moreno. Sergio Moreno és expulsat en aquella jugada per treure's la samarreta i ja tenir una amonestació. Tampoc passa tant de temps, perquè és una qüestió de 3 minuts fins que arriba ja el definitiu gol, però entremig hi ha l'expulsió, les protestes, que reprèn el joc, que no, una falta, aquesta falta pica a les mans d'un jugador de la tanca, penal, més protestes, i al final el gol, ho hem mirat avui amb el Vituri, és el 104-59. Per tant, per un segon no estaríem parlant de gol en el minut 105, encara s'allarga una mica més amb invasió de camp, etc, etc, i així arribem als 17 d'afegit, quan en teoria eren només 8.
Sí, sí, sí. És el resum d'aquesta muntanya russa d'emocions que va haver-hi, de l'empat a la victòria, de l'empat d'un altre cop a la victòria final, i en un partit d'autèntica, com diem, bogeria, on ahir fèiem una mica de memòria tots plegats, jo crec, intentant recordar dintre del bagatge professional d'aquests molts anys ja, en algun cas, d'haver viscut alguna cosa en directe igual d'embogida. Jo no l'he trobada, i preguntat en roda de premsa David Català, que també té ja alguna que altra aventura a les seves esquenes, deia molt clarament que tampoc no li venia al cap res de semblant al que es va viure ahir a l'estadi.
No, la veritat que tant no. Sí que és veritat que he tingut experiències a Xipre, que allí també, doncs de nivell que passa de tot, que és per fer un llibre, però bueno, sí que són situacions peculiars que no estem acostumats, i jo doncs no recordo ara cap d'aquest tipus, però bueno, tindrem un bon record avui perquè hem guanyat, o sigui que bueno, ja està bé.
Avui, amb l'ajuda del Miguel Ángel Rodríguez i del José de Besa, dos bons amics de la casa i amants de les estadístiques, tirarem unes quantes xifres. No hem trobat tampoc un precedent de 3 gols en el temps afegit. El més semblant, Sergi, i potser, bé, no el recordaràs segurament, però els vas narrar. El novembre del 2007, Sabadell 2, Grama 2, marca Monti l'1-2 per la Grama històrica, la Unió Deportiva Atlètica Gramenet, i Ullés empata de penal en el 96, però són 2 gols i no 3. I llavors hi ha l'any de tercera, 2 precedents seguits, el 17 de setembre i l'1 d'octubre. 3-1 contra la Rapitenca, amb gols de Toni Mora en el 95 i de Criado en el 97, i després contra el Gavà, que Quino avança el Gavà en el 92 i Sierra, 2 minuts més tard, iguala per l'equip de Ramon Moya. Però clar, són 2 gols, no són 3 a l'afegit. I si anem més enrere, per exemple, aquest sí que ja no el vas narrar, novembre del 98, Múrcia 1, Sabadell 3, amb 2 gols de Carnero en el 90 i en el 94. Per tant, 2 gols en l'afegit, ho hem vist. 3. I de la manera que van arribar ahir, completament insòlid.
No, ja et deia, jo ahir intentava fer memòria i no recordo haver viscut res semblant. Bé, semblant potser sí, però igual, ja et dic jo que no, el que es va viure en aquest tram final del partit, perquè m'han passat moltes coses. No és només que hi hagi gols, no només que hi hagi, o que aquests gols arribin en penal o en fora de joc, sinó era el cúmul, l'acumulació de tot el que va arribar a passar en qüestió d'això, de 16-17 minuts potser d'afegit, on tot plegat es va accelerar d'una manera, doncs, bé, d'aquí una estona sentirem parlar, per exemple, el tècnic de l'Atlètic Balears, Jaume Amut, parlant de que el temps s'havia estat superat. Clar, dius, pensa, tantes vegades s'havia superat ja el temps que ja no saps
amb el 2-2 també s'havia superat.
Quin era el correcte i quin no era el correcte. Però bé, en tot cas, com diem, un partit, ho deies tu abans, de manual de 0-0 o de 0-1, 1-0, qualsevol error que pogués haver decantat la balança cap a uns o cap als altres, amb un partit on el Sabadell, ho dèiem al principi també, es va haver de sobreposar a totes les circumstàncies que l'acompanyaven, però al final un partit que per David Català va anar en el guió previst com a mínim en els primers 75 minuts, però això sí que deixa també, més enllà de l'alegria, més enllà de l'eufòria viscuda, doncs un avís del marge de millora que encara ha d'aconseguir aquest centre d'esport Sabadell per no fer-nos patir de la manera que ho va fer ahir.
Crec que ho teníem ja una mica pensat amb això, que el pla de partit seria que seria un partit amb un ritme d'alt, de pilota no molt alt, perquè ells es fiquen molt bé defensivament. Nosaltres també hem estat bé defensivament, i com bé has dit, ha estat un partit molt tàctic, sense moltes coses que en teoria tenien que passar, i al final s'ha embogit tot una mica, no? Ens tenim que quedar lògicament en la part positiva de la victòria, que hem cregut fins al final, i l'equip, doncs, bueno, lògicament molt contents per la victòria, però moltes coses encara que lògicament tenim que intentar evitar.
coses a evitar, coses a millorar.
La veu, t'ho he dit abans, la veu.
Coses de les quals aprendre'n, i un bon exemple dintre d'aquest aprenentatge, gairebé tots estarem d'acord. Després del 2-1 de Marro, que arriba dins del temps reglamentari, de l'afegit reglamentari en tot cas, és evident que el que és difícil d'entendre, més enllà de que vingui precedit d'un fora de joc la jugada del 2-2, és com de malament va gestionar i com de malament va defensar el Sabadell l'acció del 2-2. Una jugada que, sempre diuen els que ens saben deixar una mica, que mai de la vida ha de passar després d'haver marcat un gol com el del 2-1. Però és cert que el Sabadell no va estar fi, és cert, insistim, perquè ningú no s'enfadi, que la jugada ve precedida d'un fora de joc previ de Sergio Moreno.
Sergio Moreno és qui se n'aprofita.
Correcte.
Però hi ha un jugador, un company, que és qui tira la desmarcada,
obliga,
que està fora de joc,
que obliga o
a refusar.
Segurament força...
Si no hi fos, la deixes passar i ja
correcte,
està.
Correcte, força l'errada en aquest cas, Adri Salguero, que també surt en aquesta imatge. Aquí sí que no té tanta culpa, per dir-ho així.
Sí, després és un volant, després.
El del Vendrell. Però, en tot cas, aquestes accions a corregir de cara al futur, sobretot dient David Català que s'ha de tirar, en casos així, d'aquell punt d'experiència o de veterania que se li suposa també al Sabadell.
És complicat perquè jo crec que quan havíem fet el més difícil, que era marcar ja el segon gol, doncs allí no podem permetre aquest tipus de... No diré error, perquè tampoc el gol seu ha estat un molt bon gol, però de tot el que ve abans, no? Jo crec que quan marquem el segon gol el partit es té que acabar, tenim que ser una mica més... tirar una mica més d'experiència, que passin els minuts, intentar que la pilota doncs, surti a córner, a fora de banda, intentar que no passi res, que no passi res. I hem donat aquest munt o aquest minut de que ells es cresquessin i al final, doncs, amb la qualitat que ells tenen, doncs, ens han empatat.
I no sigui dit que no donem veu també al que va dir als mitjans oficials de l'Atlètic Balears, déu-n'hi-do, les piulades també, de com pensar, etcètera, del mateix equip balearico, però vaja, Jaume Amut, l'entrenador expulsat, recordem, per agafar els xinos, els conos aquells petits, i llançar-los no contra la banqueta, sinó contra la graderia, que ja lleig, i abans de tot això, abans de tot el show.
Sí, sí, sí.
Anem amb la polèmica. El primer penal, a mi en directe no m'ho sembla, després quan veig la repetició sí que veig que amb un dels peus escombra clarament a Gompi. Pot ser entenible que és un pèl rigorosa l'acció. Tu per tu deies que...
Jo continuo pensant, i ara fa un moment encara em discutia amablement amb Pau Vitoria a la redacció.
Que considera aquell que sí?
Que jo, per mi, jo no... Si no el xiula, no passa res. És evident que hi ha contacte, eh? No desmenteixo en aquest cas, però per mi insuficient per poder-lo xiular, que el pots xiular i el podrien no haver xiulat. Ja.
Mira, per mi és un penal que si l'assenyalen al futbol professional, el VAR no et desdiu. No et diu, vine a veure perquè no hi ha contacte.
Segurament.
Perquè sí que hi ha contacte. Les expulsions crec que no hi ha res a dir.
No,
perquè
no,
hi ha una agressió de Forniers, és molt babau Sergio Moreno traient-se la samarreta, tenint la samarreta, i avui que repassaven les imatges venia d'una amonestació prèvia i el mateix Rubén Bové, que era el capità del Balears, va escridassar-lo com dient, què fas si ja en tens una? I l'acció del 2-2 ja ho hem comentat, que ve amb un possible fora de joc previ. Les mans... impossible de veure en la imatge televisiva. El jugador del Balears crec que ell no la reclama, crec, i des del lateral, ahir ens fan arribar un vídeo que es veu molt clar, i de fet avui no ens podem perdre el tribunal preferent, mai, però avui en concret, perquè el mateix protagonista diu que són mans.
Sí, no, i a més, cada cop que veus les imatges, fins i tot no de la imatge que ve des de la graderia lateral, sinó des de la pròpia tribuna, cada cop que t'hi fixes més, acabes veient com el braç va fora de lloc. Per tant, acció, en aquest cas, evidentment molt protestada, per mi no polèmica, per mi, més enllà del que diem. Però...
És l'assistent, qui l'assenyala,
sí,
clarament.
En tot cas, el que dèiem, ja no és una jugada o dues, jo crec que és el cúmul general, i si aquí ens va costar oblidar o passar pàgina a Sant Andreu, pel que es veu, i pel que ara sentirem de Jaume Amut, el tècnic dels Balearicos, es veu que a Palma no ho tenien present, però ho van treure després, un cop acabat el partit.
A ti per este... Este no plora, no aconsegueix res. O sigui, el Sabadell havia estat tota la setmana queixant-se d'àrbit, d'expulsió, de tal, i arriba avui i, bueno, ja he pogut veure, o he hagut de veure els darrers 15 minuts per IB3 i el penal darrer pot ser que pugui pitar penal, però clarament era una falta en Jaume Pol, no una falta d'en Jaume en el rival, sinó, però, bueno, som ahí condicionants que passava de 4 minuts més de lo que el havia dit que llargaria.
O sigui, que es queixa de la acció prèvia al penal, que sí que reconeix que
sí,
pot ser-ho.
Sí, pel tècnic, perquè si algú li ha costat una mica enganxar aquí, ho hem hagut de
l'accent mallorquí, no?
Reconeix que pot ser penal, és a dir, quan algú en aquest sentit reconeix que pot ser penal és que dona
per calés,
ja està, traduït, passat pel filtre, és que és penal, però ell es queixa, correcte, de que la falta que dona peu al llançament de Sergio Cortés, que acaba impactant en la mà del defensa, per ell és una falta en atac i no una falta del seu defensa, i que, per tant, entén que l'acció ja no s'hauria d'haver produït. És obvi que ni es recrea en el penal inicial, i sobretot, és obvi també, que passa per alt la jugada, com dèiem ara fa una estona, de la qual precedeix l'empat, el segon empat del seu equip, de l'Atlètic Balears, que és aquesta jugada que estem comentant, d'aquest fora de joc previ, que acaba significant el 2-2 en un molt bon gol de Sergio Moreno.
I si m'apures, més coses que es van veure ahir. La part de provocació de Nuja Marón, que l'àrbitre de Sant Andreu, que anava allò amb la targeta calenta, el podia haver fet fora perfectament perquè no sé a Sant de què estava en el córner en el moment del penal. El xut d'una pilota a la graderia quan acaba el partit de Jaume, del dorsal número 5. I si m'apures, fins i tot ho vam comentar la setmana passada, sense tanta transcendència, el gol de Nuja Marón. La setmana passada, de l'1-0 en el 90, que era un gol dels fantasma, que s'acostumen a dir, que mai sabrem si va entrar o no contra el Badalona a futur. En fi, que al final va sortir cara i que, com deia abans David Català, recordarem aquest partit amb el pas del temps per tota l'èpica que hi va haver en el tram final. No sé si has vist els molts vídeos que ha penjat el Sabadell, gairebé allò que es diu ara interns, inside, de celebració, sobre la mateixa gespa, etc. Però hi ha un d'ells que es veu a David Català en el moment de les abraçades, de l'eufòria, etc., sobre la mateixa gespa, que va dient-li als seus jugadors, fins al final, fins al final. O sigui, que era gairebé una consigna que tenien de dir, aquí ningú llença la tovallola, passi el que passi. Ara és fàcil de dir, perquè va sortir cara, però en el mateix moment el tècnic va anar a reconèixer això als seus jugadors.
Sí, ahir va sortir bé, a diferència del Narcís Sala, que l'equip no va estar amb l'encert necessari, però que també ho va buscar fins al final, fins i tot quan jugava amb tres homes de menys damunt la gespa del Narcís Sala davant la Unió Esportiva Sant Andreu. Però bé, en tot cas, com dius, és aquest punt de senya d'identitat que David Català vol impulsar en el seu equip, vol impregnar el seu equip, sobretot la de no abaixar els braços, ahir és la demostració més clara, i com diem, aquest intent de fins que l'àrbitre no xiula s'ha de buscar. Deia David Català, el sentim, l'ADN d'aquest centre d'esport Sabadell 24-25.
Aquesta ha de ser el nostre ADN fins al final, i avui s'ha demostrat un cop més. L'altre dia jo crec que l'equip ho va demostrar a Sant Andreu també, quan l'equip estava perdent amb tres jugadors menys, vam intentar-ho fins al final, encara que sigués d'un rebot, d'un penal, de qualsevol història, vam intentar pressionar dalt. Avui, doncs, ningú s'esperava l'empat al 2-2 ja a l'últim minut, i hem segut creient fins al final i ens han donat el premi d'avui.
I una més, un ADN que evidentment forma part d'aquesta comunió que hi ha entre l'equip i l'afició. Ahir ho vam tornar a veure, més enllà de l'eufòria final, aquesta comunió que hi ha entre la graderia i la gespa, i que segurament també responi molt a aquest anar-hi fins al final i aquest no abaixar els braços, com per exemple, i ara fa lletja la comparació, ens teníem mal acostumats, en el sentit més negatiu de la paraula, la temporada passada al Centre d'Esports Sabadell. L'agradaria que no va tornar a fallar, l'agradaria que va tornar a estar al costat de l'equip, i David Català també veu important que aquesta comunió, patiment inclòs, es continuï mantenint al llarg de tota la temporada.
La gent ens està ajudant moltíssim també a sentir aquesta unió, aquesta comunió, també ens ajuda l'alè d'aquests últims minuts d'apretar nosaltres també, doncs és fantàstic, esperem no fer-los patir tant com avui, però si ha d'acabar tot així, doncs millor.
Amb una entrada prou pobre, pel
sí.
Que... O sigui, estem parlant de 1.200 arlequinats al Narcís Sala, i la setmana següent no arriba 3.000 a casa. És veritat que a les 12, és veritat que molta gent doncs estaria en futbol territorial, formatiu, o fent la paella directament, o de viatge, però estem parlant d'una entrada fluixota. És veritat que les dues més fluixes de la temporada han estat els dos de matí, Eivissa i ara Atlètic Balears, però sorprèn, i fins i tot Sergi, allò, batalleta, un que fa una mica el cafre, l'energumen, quan marca el Sabadell fora de la cabina, treu el cap mentre tu estàs cridant, es desfoga i després torna a entrar. Ahir va ser molt curiós perquè amb el tercer, quan vaig treure el cap a la part de darrere, no t'exagero si centenars de persones estaven pels voltants de l'estadi, perquè amb el 2-2 ja van marxar i es van quedar per allà, quan van escoltar Cridòria i estaven eufòrics, però fora, sense poder veure l'acció del penal de Cortés perquè ja havien marxat cap a casa. O sigui, va ser una situació bastant surrealista, eh, tot?
Sí, però com dius, potser la nota negativa és aquesta baixa afluència de públic amb tots els elements, amb tots els ingredients i amb tots els matisos que se li vulgui buscar. Per mi, veient la temporada que està fent el Sabadell aquest any, veient la línia de la campanya de socis per sobre de llarg dels 4.000 abonats aquesta temporada, no arriba als 3.000, em sembla una entrada fluixota. Però bé, en tot cas, partint de la base del que diem, que el Sabadell torna a ser, Adri, al capdavant de la classificació, en bona part gràcies a la victòria, en part també a l'empat in extremis de l'Olot per la tarda davant la Unió Esportiva Sant Andreu.
Amb gol de Juaco, el fill de Joaquim Peñalver, exarlequinat tant el pare com el fill. En edat formativa el fill, ara jugador de l'Olot, el pare amb el primer equip als anys 90. Aquesta setmana en parlarem, per cert, del tema de l'afluència de públic. Et llenço un trivial, Sergi, tu recordes... Clar, ahir van haver-hi dos penals a favor del Sabadell, els dos materialitzats per Cortés. Eres conscient de la quantitat de temps que feia que el Sabadell no rebia una pena màxima a casa?
A casa? Sí, a casa molt. No recordo l'últim partit, però sé que l'any passat que li vam donar moltes voltes a que el Sabadell no rebia penals a favor.
En general, sí.
En va rebre un fora de casa.
Va ser el gat a la zona,
correcte,
que no va servir de res.
Però clar, és que a casa encara no havíem acabat de trencar aquesta mala dinàmica, anem a dir-ho així.
Mira, 16 d'abril del 23, gol d'Alberto Fernández contra el Castellón. El José de Bé s'ha estat fent càlculs i ha tirat més enrere encara. Any i mig, com dius tu, 25 partits, però és que si vas a l'anterior a casa, abans d'aquest contra l'equip Orellut, 28 partits sense penals, també a la Nova Creu Alta, quasi un any i mig també, des d'un penal que no va servir de gaire, aquell 2-3 contra el San Fernando. Per tant, estem parlant, dit d'una altra manera, que a la segona meitat d'ahir van haver-hi dos penals, que és la mateixa quantitat que en els 44 anteriors partits de Lliga, la Nova Creu Alta, gairebé 3 anys, en pocs minuts, els mateixos que en 3 anys, o que a la segona meitat d'ahir van haver-hi dos penals a la Nova Creu Alta contra només un penal en les dues campanyes anteriors a l'estadi. És bèstia, Sergi.
Sí. És un número a tenir en compte. És cert que ahir el partit, com diem, va ser tot ell molt estrany, molt boig, però sí que no deixa ser curiós, ja no tant dos penals en un partit, sinó el temps que ha trigat el Sabadell en veure que li assenyalessin penals a casa. Va haver de passar gairebé 30 partits i 30 partits més per arribar a aquesta xifra.
I dues més per rematar-ho, que tampoc cal atabalar tant amb xifres. L'últim penal fallat de la Nova Creu Alta va ser contra Nuja Marong, precisament. Contra UCAM Múrcia va ser Joseba Muguruza, ara la Lliga Andorrana, qui va fallar-lo.
Si vol venir diumenge un altre cop, tornem a jugar a casa.
I dos penals a la Nova Creu Alta favorables al Sabadell, un dia molt famós, segur que el recordes, 4-0 contra el Lleida, 21 de desembre del 2019, gols d'Edgar i d'Adri Cuevas. I si tirem més enrere, hem d'anar al maig del 2007, un 5-1 contra el Masnou, amb dos gols d'Òscar Ullés, o el juny del 96, promoció de permanència, derrota 1-2 contra el Logroñés, l'històric, el Club Deportivo B, amb un gol de Robert Elvira i un penal fallat pel mateix Robert Elvira. Són els últims precedents de dos penals a casa.
Estadístiques. Fins aquí el moment de números que m'has tret a passejar.
Insisteixo, amb molta, molta feina de la gent de la Comissió Històrica, del Miguel Ángel Rodríguez i del José de Besa, que han estat remenant dades. I el paper dels joves, que ho deia jo en començar. Per mi, el més destacat, més enllà del punt d'èpica, etcètera, d'ahir, és que ahir és una victòria d'obrador, d'Olímpia.
Sí. Començant per l'11, que ens va sorprendre a tots plegats, perquè havíem estat tota una setmana donant-li voltes a Marc Vargas per l'esquerra i ja veurem i qui juga i qui no juga, i al final David Català ens tira per terra això de jugar a endevinar coses, perquè es treu de la màniga. Evidentment, no és cap invent, al final jugant en la seva posició més natural, a Ivan Tebar, el jugador barceloní, que va ser ahir una de les cares, jo diria, sorprenents a l'inici, però més destacades també durant els 70 minuts aproximadament que va estar en el terreny de joc Ivan Tebar, i que va estar a un molt bon nivell, insistim, en un partit de molta, molta exigència. Però clar, és que al final acabes veient a l'entrada de Marro, que ja el dones per fet que és un veterà, tot i la joventut. T'entra Morcillo, que com ja el tens molt per la mà, dones per fet, i hem de recordar que està encara en edat juvenil, sense anar més lluny. Morcillo té 3 anys o 4 anys menys que Ivan Tebas, sí. per buscar així, perquè la gent es faci una idea de què parlem, eh? Entra i torna, i és bona notícia el retorn de Pau Fernández, però és que el Sabell, Adri, acaba jugant amb Miquel Ostrell, és a dir, l'últim canvi que treu David Català, quan estava a punt d'entrar Quim Utgés, és Miquel Ostrell, és a dir, cara o creu, eh? No tenies tampoc molta més veterania dins del vestidor o dins d'aquesta convocatòria a la banqueta, però ahir estic d'acord amb tu, les cares joves i el paper que van tenir aquesta joventut ahir va ser de lo millor, del més destacat que va tenir el partit. També per David Català, que va voler-se recrear en roda de premsa a l'hora de destacar doncs la feina que està fent l'Obrador, sobretot aquesta necessitat que té el primer equip en moltes ocasions i la bona resposta, diu el tècnic barceloní, que fins ara i que duri li estan donant als joves cada cop que se'ls necessita.
Una de les notícies positives és que els jugadors del filial ens estan ajudant, ja ho van dir al principi, que els estem veient cada setmana, pugen entrenant amb nosaltres i veiem que tenen el nivell per ajudar amb aquesta plantilla i, lògicament, amb les baixes que tenien, doncs avui hem cregut convenient doncs, que Tebar comencés d'inici perquè volíem fer una defensa de 5 i es podia donar un molt recorregut per aquesta banda esquerra. I Pau encara no estava al 100% tampoc per jugar 90 minuts i després Ostrake, que ja el portem seguint de molt de temps, està fent una temporada molt bona al filial. Hem cregut que amb aquests 10 minuts ens podien donar l'energia que s'ha demostrat que ha donat, així que molt content, tenen que seguir amb aquesta línia. Nosaltres seguirem confiant en ells.
Doncs confiant en els joves, confiant en aquest cas en aquest paper dels joves de l'Obrador. Per cert, una veu autoritzada de l'Obrador, que ahir també va ser protagonista, ho dèiem ara fa una estona, parlant amb aquest rol que té aquesta temporada Marc Marruecos, Marru, ahir marcant el segon gol de la temporada, s'havia estrenat, recordem-ho, a Palma davant l'Andratge, ahir va fer el segon gol, el primer a casa, del jove de Barberà, i com diem, una veu autoritzada a l'hora de reconèixer, gairebé sent una de les banderes que pot portar aquest nom de l'Obrador cap endavant, aquesta feina que s'està fent a l'Olímpia amb els jugadors formatius.
És una senyal de que les coses s'estan fent bé des de la base, des d'Olímpia. És un reconeixement al bon treball que és, dia a dia s'està fent, i com, bueno, ha donat la casualitat que al camp hem acabat molts joves i hem pogut treure tots junts la victòria avui.
Un Marc Marruecos, Sergi, primer gol amb el primer equip a la nova Creu Alta.
Sí. Després de celebrar-ho a Palma, com dèiem, ahir es va estrenar davant de la seva afició. Per cert, que ja que estem amb Marc Marruecos, una més d'ell, a l'hora de parlar una miqueta d'això que comentàvem, d'aquest rol que està tenint, ahir, entrant des de la banqueta, tenint aquests minuts molt moguts dins del terreny de joc i aquest protagonisme excels dintre de les jugades. Content pel gol i content també per la seva participació cada cop més accentuada a les ordres de David Català.
Em sento amb confiança, avui m'ha tocat sortir des de la banqueta, he aportat un gol, seguim treballant i bueno, jo cada dia em noto millor i amb més ganes de seguir fent gols i anar cap amunt amb l'equip, que al final és l'objectiu meu i de tots.
Doncs pensant en clau col·lectiva, també el Barberenc, agenda, l'equip descansa demà, avui s'ha exercitat a Olímpia, a partir de dimecres a pensar ja en l'Olot, tot i que David Català ja s'hi va referir ahir, com dèiem, amb un tarannà tranquil, com hem començat avui.
Sí, baixant aquest punt de pulsacions que tots plegats teníem ahir, això no s'atura, i com dius, ara el Sabell li toca defensar el lideratge, no va poder defensar-ho al Narcís Sala, on se'l va deixar. Ara esperant que sigui a casa, davant un Olot que ve amb aquesta fletxa cap amunt, amb unes dades curioses, Adri. Va perdre els 3 primers partits al conjunt de Pedro Dolera, però és que des de la jornada 4 que no perd. És a dir, ha encadenat ara aquestes 5 jornades consecutives sense conèixer la derrota i s'ha situat en una zona relativament tranquil·la, si és que en aquest grup tercer de la segona federació es pot estar massa tranquil. En tot cas, més enllà de començar a parlar del rival, per David Català el més important és que l'eufòria, l'alegria, el lideratge, res de tot això desviï l'equip del camí.
Sí que potser per vosaltres li doneu una mica més d'importància aquest tipus de partit per al que és la classificació, per equips més forts, que lògicament doncs, són equips que estaran a dalt fins al final, però nosaltres no ens canvia molt la nostra línia a seguir durant la setmana. Seguirem plantejant el partit com un més. ara tenim l'Olot, doncs seguirem plantejant aquest partit doncs com la setmana passada hem plantejat el partit contra Balears. No ens canviarà res, ni encara que tinguem que jugar contra un equip que estigui a priori sigui un dels favorits per pujar o un dels que estigui més a baix. Doncs nosaltres no tenim que variar res.
Doncs els turmalets per la premsa, però la manera de treballar i de funcionar la mateixa, sigui un equip de la part alta o un equip de la zona baixa. Per dir-ho tot, Jaume Mut es queixava de l'acció prèvia a la falta de Cortés que acaba suposant el penal per mans del Balears. Ha rescatat per via interna el grup d'esports de Ràdio Sabadell al parc l'acció i deia: a mi m'ofereix més dubtes, també us dic, és aquelles, tornant un altre cop al futbol professional, que si això passa a primera divisió també te la menges, perquè no es revisa l'acció prèvia a la del penal. O sigui que...
Al final li acabem demanant disculpes a Jaume Mut. Ja veus, tu i els teus amics.
No estic d'acord, perquè ell, el Sergi Parc, diu que li genera més dubtes. Tampoc crec que sigui una jugada molt clara d'un error flagrant, però vaja, oberta a interpretació, perquè quedi ja dit. Aquesta setmana, tot això per rematar-ho, Sergi, amb presentació del futbol base, ara que en parlàvem.
Sí, presentació diumenge, just a la prèvia del partit, cap a quarts de quatre aproximadament. Després, recordem, el partit és a les 6 de la tarda, finalment, per allò d'anar amb una mica de calma. De tot plegat en parlarem. A partir de diumenge a 6:15 ens hi posarem els del Sabadell en joc per anar posant en ordre, ho deies, demà descans, dimecres, dijous i divendres, entrenaments a Sant Oleguer. L'equip no treballarà al temple fins l'última sessió de dissabte. I perquè ningú vagi perdut, avui, ho deies, tribuna preferent, que ningú no s'ho perdi mai, però avui de manera especial amb totes les imatges del que va passar ahir en el Sabadell Atlètic Balears a partir de les 8 a Ràdio Sabadell i al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Doncs prepara't, que després del show del Narcís Sala, per cert, recupera el Sabadell a Ton, a Rubén i a Urri contra l'Olot, ex del conjunt garrotxí aquest últim. Després del Narcís Sala i de la bogeria d'ahir, vés a saber que ens espera ja aquesta setmana contra l'Olot. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi també amb el Sabadell B, que va caure al camp del líder invicte al Manresa dels ex de David Batanero, d'Antonio Romero, de Luis Gila, de Moja Jarfani o del míster de Miquel Azparren. L'equip vegent, que tot això signa uns números espectaculars. Només 2 gols en contra en 7 jornades, de les quals 6 de 7, en porteria 0, inclòs aquest 1-0 contra el Sabadell B. Dissabte, Salva Costa va aprofitar un error del porter arlequinat, Edu Moedano, en el primer minut de la segona part, per fer el que al capdavall seria el definitiu 1-0. Azparren, tècnic manresà, assegura que el gol fa justícia, tot i destacar també el paper de l'equip de Conrad García.
Como equipo podemos tener mejor, digamos, respuesta a situaciones cambiantes del rival. Hoy han salido con línea de 5, no lo venían haciendo, solo lo habían hecho en Peralada. Bueno, ha habido diferentes situaciones que también le doy valor al rival y al míster del rival, que lo conozco y es un buen míster, pero la sensación de que hemos tenido más ocasiones claras que el rival, que creo que somos merecedores del resultado, no lo voy a obviar y estamos contentos por ello, pero yo creo que podíamos haber hecho un mejor partido.
Eren declaracions al YouTube d'Esport Central. De fet, l'excentral del Sabadell també assegura que el filial arlequinat els podria haver empatat a última hora, perquè la signatura pendent que té aquest Manresa, tot i el brillant inici, diu Azparren que és arrodonir els triomfs. A l'altre costat, el Sabadell B debutava a Lia Càmera després dels 6 partits de sanció en l'últim enfrontament de juvenil, el dia del descens contra el San Francisco, i també tornava un dels capis després de 2 mesos de lesió. Albert Morral, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, tornada al camp, per tant vaig aquí a l'aspecte més personal. M'imagino que en aquest sentit, etapa superada, lesió oblidada, i encara que l'estrena hagi estat amb derrota, bones sensacions a nivell personal, no?
Sí, sí, molt content d'haver tornat, que ja tenia moltes ganes, i sí, molt bones sensacions, i bueno, això d'anar agafant minuts.
Bon equip aquest Manresa, eh?
Sí, 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 jugadors doncs, de molta qualitat.
Al final, molt exarlequinat a les seves files, un partit prou igualat també, prou competit, i que s'acaba decidint amb aquesta acció a l'inici de la segona meitat. Quines lectures heu extret d'aquest 1-0?
Bueno, és el que dius, jo crec que va ser un partit molt igualat, on sí que ens va faltar igual tenir una mica de dansera que la porteria, els últims metres, però bueno, ells no creen gaires ocasions gaire clares, sí que arribem o sortim de la segona part una miqueta fluixos, i només començar la segona part et marquen aquest gol. Després sí que és veritat que nosaltres tenim uns bons minuts amb pilota, on és això, ens falta acabar d'arribar a l'àrea i acabar de crear més perill.
Tres jornades seguides ara sense guanyar, caieu a l'antepenúltima plaça amb 6 punts. Noteu certa pressió per això d'estar en zona de descens o flirtejant amb ella les últimes setmanes, o hi ha tranquil·litat dins de tot?
No, jo crec que hi ha bastanta tranquil·litat. Sabem que la lliga és molt llarga, que tenim un bon grup i que ara mateix hi ha molts lesionats, falta molta gent que a més també està en primer equip, i sabem que el bon grup que hi ha podem treure això sense cap mena de problema.
També ho deies ara, una setmana diferent amb jugadors en dinàmica de primer equip, etc, que m'imagino que tot afecta. Clar, al final és com una arma de doble fil, no? Per una banda, la il·lusió dels que fan el salt, però també queda un pèl tocat al filial.
Clar, és això. Per una part, m'alegro molt per ells i és molt bo que el primer equip compti amb nosaltres, però per una altra és el que dius. A part de les lesions i de tot, a nosaltres ens deixen una mica de tocats i han de venir juvenils amb nosaltres, que a part que també ho fan molt bé, però no és el mateix.
Portem ja 7 jornades a Tercera Federació, per tant, temps d'haver vist rivals, d'haver caigut dempeus a la categoria i ja haver tastat el que és la tercera. Ho dic perquè el Sabadell ve de 3 ascensos consecutius, per tant, porta temporades acostumant-se a les noves categories a les quals aterra. Tu, que portes temps també a la casa, Albert, quina sensació et dona aquest primer mes llarg, gairebé 2 mesos de tercera? Això d'estar a la zona baixa, creus que serà una constant i que tocarà patir, o és molt d'hora per saber en quina gresca estarà en el tram final de Lliga el Sabadell B?
Bueno, jo crec que és una mica d'hora, perquè encara no hem vist a tots els rivals i és una categoria diferent a la resta, però bueno, jo confio en que amb el grup que hi ha no haguem de patir per salvar-nos ni res. Crec que hi ha jugadors molt bons de la categoria, però que l'equip que tenim podem competir tots els partits. I tal com estem veient, també tots els partits, encara que no estiguem guanyant, es veu que tots els partits que juguem els estem competint.
Acabo. Ara un altre rival de la zona alta, com és el Prat, que ve de perdre l'última hora amb 2 gols del Sant Cristóbal sobre la Botzina, però un altre dels que està cridat està en aquesta part alta. Quin calendari, Manresa, Prat?
Sí, sí. És un calendari dur, però bueno, han de venir Olímpia. Olímpia acostuma a ser un fortí i, bueno, a veure, si venen aquí hauran de lluitar-ho per aconseguir els 3 punts.
Doncs Albert Morral, un dels capitans d'aquest Sabadell B a Tercera Federació, que ens alegrem que està ja una altra vegada amb les botes posades i de tornada als terrenys de joc, i després d'aquestes 3 jornades seguides sense guanyar, que es trenqui la ratxa aquesta setmana contra el conjunt Pota Blava. Una abraçada, cuida molt.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor blau, envasos i capses de cartró, diaris, revistes, llibretes sense espiral, sobres, bosses de paper o folis. Esmatza. Reciclant, cuidem el medi ambient.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can Deu.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Sí. Som-hi, va, 2 minuts per sobre de 2:15. Bloc poliesportiu. El Club Natació Sabadell ja és l'equip amb més títols europeus, que es diu aviat, de la història del waterpolo femení. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
Sona de meravella, això que acabem de dir ara. La Supercopa d'Europa, aconseguida divendres a Calllong, i que vam explicar, de fet, en directe aquí a Ràdio Sabadell, és el 12è títol en total i ha servit per desfer l'empat que hi havia al capdavant amb l'Horizonte.
Sí, l'Astralpool suma 7 Champions i amb la de divendres 5 Supercopes d'Europa, mentre que les italianes en tenen 8 i 2, respectivament, més una Eurocup. Però amb l'asterisc que venim comentant en els últims dies, que quan les de Catània van aconseguir les 6 primeres Champions, estem parlant doncs, d'abans del 2006, no hi havia Supercopa i per tant no tenien opció a guanyar un altre títol més. Si no, segurament encara ens faltaria algun títol per atrapar-les. Però bé, al cap i a la fi, són dades fredes i que demostren que ara com ara, això és una realitat, el club domina amb mà de ferro el continent i així ho valorava el president Claudi Martí després de la consecució d'aquesta 5ª.
El que em diu és que quan es treballa amb ganes, quan es posa tota la passió, tota la perseverança en fer una feina i perseguir uns èxits, normalment s'aconsegueix, no? Jo crec que aquesta és la història d'èxit del waterpolo femení del Club Natació Sabadell, no? Una història de treball, de sacrifici, de creure-hi, de passió, d'estar i de moltes, moltes coses, i sobretot de molta, molta gent. I el que més m'encanta és que la il·lusió d'avui de guanyar aquest 12è títol és igual que el dia que vam guanyar el primer, i això ha de continuar.
Doncs ha de continuar, i si jo et pregunto, Adri, quin és el pròxim objectiu del Club Natació Sabadell?
Ja ho has dit abans, 7 Champions del club, en té 8 l'Horizonte, i no és un objectiu nou, sinó que quan en tenien 5 o 6, jo ja escoltava allò de hem d'arribar a les 8, o sigui que m'imagino que va per aquí, no?
Escolta el que diu el Claudi Martí.
El next step, el pròxim repte, i que està claríssim, és aconseguir les 8 Champions i igualar l'Horizonte, perquè així és l'any 2026, tindrem un altre repte encara més maco, que serà aconseguir la 9ª.
Sí, que ja estan pensant una més enllà de les que porten.
Enllà, sí.
A tot això, un altre rècord, que no és tan històric perllongat en el temps, sinó del partit en concret, és que divendres va ser la màxima diferència de gols en una Supercopa.
12 gols de diferència, 19-7 van guanyar les de David Palma a un plebiscito a Padova realment inferior. Adri, el rècord eren 8 gols fins a aquest divendres, per tant es va superar de 4, i per donar una altra dada, el descans guanyava ja el club 11-2. 11-2, i sense que calgués que juguessin waterpolistes com Maika García, que per cert ahir es va casar.
Sí, he vist fotografies.
Algunes històries curioses també, després del partit que ens deixava aquesta Supercopa. Per exemple, l'hongaresa Rita Kesteli, que està a punt de complir 33 anys, que sempre en la seva carrera de clubs havia topat amb el Sabadell o també amb altres clubs com l'Olympiacos, i que aquest és el seu primer gran trofeu. No havia guanyat cap Supercopa, com tampoc ha guanyat cap Champions. Vam parlar al final del partit amb la mateixa Kesteli, l'ex del Mataró, que admetia que no podia deixar passar aquest tren.
Para mi equipo, antes con UBS, yo trabajé muchos en el agua. Y hace 2 años yo pensé, tengo que cambiar algo, y para mí ese es mi primero 2 años en Mataró, y ahora ese 2 años aquí, para mí es muy feliz, estoy muy contenta, y sí, yo estoy aquí ahora con Sabadell para coger mi última oportunidad para ganar todos, y ese es primero step.
Un altre step, Avui és la paraula en anglès que prenem. Un altre pas, deia Rita Kesteli, que també aspira a guanyar aquesta Champions que li falta, i en l'altre extrem, parlàvem de Kesteli, 33 anys, doncs les joves, perquè vam tenir la Mar Carrasco, la portera, jugant una part i mitja, perquè va jugar amb 16 anys l'esquerrana Ingrid Rodríguez, que substitueix a la lesionada Judit Forca.
Puc fer una mica mal?
Sí, clar.
Quants te'n cauen avui?
El doble més 2. Que la gent calculi.
Fa pupa, així.
Que la gent
per calculi. Molts anys.
Gràcies.
I encara més, no?
Encara més. Perquè amb un menys, amb 15 anys, va marcar 2 gols a la final, una de les grans perles del Santa Clara, com és Ona Jurado.
Doncs doble en edat i una mica més. El Pau Vituri, amb una d'elles, va xerrar d'aquesta manera després de la 5ª Supercopa d'Europa.
Doncs amb l'Ona Jurado. Ona, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Moltes felicitats per aquesta Supercopa d'Europa, especial per tu. Ja la temporada passada ja vas anar amb l'equip a Budapest,
però enguany has ficat dos gols en aquesta final. Suposo que molt, molt feliç, no?
Sí. L'any passat va ser molt emocionant i aquest any estic encara més contenta a l'haver pogut tindre minuts en el partit i molt contenta.
A més, hi ha hagut un moment molt emocionant quan la Bea, hi havia un penal i ha dit no, xuta el tu, Ona. Com ha estat això?
Sí, molt xulo, m'ha agradat molt i molt contenta.
El partit en si no ha tingut massa història, molt superiors al Plebiscito Padua des del primer moment.
Sí, jo crec que hem sortit molt intenses, com havíem de sortir, i al final ha sortit resultat del que portem treballant.
Us esperàveu potser tanta diferència?
Potser no, però després de tot el treball i tot, crec que ens ho mereixem.
A tot això, Ona, el que dèiem, clar, és que amb 15 anys estàs jugant finals de Supercopa d'Europa. Ha de ser gairebé que t'han de pessigar, no?, per fer-te, o sigui, per creure tu que estàs vivint això.
Sí, bueno, l'any passat ja va ser com un gir i aquest any està sent, pues, ja començant aquesta Supercopa, aquesta final, i està sent increïble.
Acabo preguntant-te precisament això. És el segon any que estàs en dinàmica de primer equip. Què esperes d'aquesta temporada, que tot just acaba de començar? Què t'han dit? Què volen de tu aquesta temporada?
Bueno, pues per mi, anar agafant minuts, anar poguent demostrar que puc anar jugant més, en partits més importants, i això, i poder demostrar que per què estic aquí.
Felicitats, Ona, per aquesta cinquena Supercopa d'Europa del club, la segona per tu.
Moltes gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs el primer títol de la temporada ja al Sarró. Vituri, igualment, això no s'atura, eh? Setmana intensa, ara.
Molt intensa. Dimecres torna Laura Estera Canllong, la portera, amb el casquet ara del Mediterrani. Per tant, medi Astral Pool, horari Antiga Champions a 3:15.
De futbol.
De futbol, correcte. I dissabte comença la Champions de waterpolo femení, amb el primer partit de la fase de grups a la piscina del Dunaus Baros, hongarès. I, per cert, un apunt del masculí també, perquè el Keio Natació Sabadell va sumar una nova victòria a la divisió d'honor masculina després de golejar el Rubí 16-4 en el duel vallesà de la tercera jornada.
Tant t'hi auguri, gaudeix del teu dia, eh?
Complimenti. És complimenti? Sí, no?
Això, teníem el Pau Durant abans, que ens ho resolia, et diria que sí, però vaja,
sí,
no...
Sí, sí, sí.
Que vagi bé, fins ara.
Adéu!
Ens passa per emmerdar-nos amb el tema d'idiomes i després no ens en sabem en sortir. Va, anem amb l'handbol una setmana més. Hem de parlar de doblet de victòries a casa dels sèniors de l'Oar Gràcia i, a més, les victòries han servit perquè els nois guanyin un lloc i es posin segons i les noies recuperin el lideratge, igual que el centre d'esports. La primera alegria la va donar el masculí, a l'equip de Pere Llats, a Primera Nacional, que es va imposar amb solvència 36-28 davant del Palau Tordera. Un partit en què els verdiblancs van ser dominadors en tot moment, però el tècnic deixa clar que hi ha coses a corregir.
A nivell embolístic i preparació física estem amb setmanes de càrrega, i que la setmana que ve ens ve un partit a fora a Girona contra el Sarrià de Ter. També és veritat que avui ha pogut jugar molta gent, cosa que altres partits portàvem 2-3 partits jugant amb pocs jugadors, amb pocs canvis, i bueno, tothom testejant-se a la pista i de més. Llavors, la valoració poder és que no hem fet un gran partit contra un rival que podríem haver guanyat, suposo que de més gols, però al final l'objectiu assolit, que és la victòria, i després el rodatge d'altres jugadors i que la fatiga es notava dins la pista.
L'Oar acumula 4 victòries en 5 jornades de Lliga, tot i la derrota de la setmana anterior a la pista de les Roques, es col·loca segon ara a la classificació, només per darrere del Sant Cugat. Un dels artífexs de la solidesa defensiva, Jordi Manero, ha parlat precisament d'aquesta fortalesa al darrere.
Bé, trobo que hem estat sòlids al darrere, que és la nostra principal premissa, i a poc a poc començar i aprendre a córrer cada vegada més cap endavant, fer el nostre joc i que ens vagin sortint les coses en atac. Jo penso que mentre estiguem sòlids al darrere, l'atac anirà sortint i anirem traient els partits com els estem traient fins ara.
Pel que fa al sènior femení, a la divisió d'honor plata, triomf molt ajustat davant del Levante Marni per 30-29. Les de Carol Carmona van anar gairebé sempre igualades en el marcador o un gol per sota fins a la segona part, quan va girar la truita i es van posar per davant. Tot i ser líders en solitari amb 5 victòries en 5 partits, l'entrenadora verdi blanca apunta a l'alta competitivitat de la categoria.
No és determinant la posició a la taula com estiguin, perquè s'ha determinat sobretot aquesta jornada que els equips han aconseguit molts empats en molts dels partits, per tant ha estat tot molt ajustat, estiguis a baix o a dalt, això és indiferent.
Com a toc d'atenció, l'ensurt que va donar el Levante, que va tenir opcions de puntuar el carrer Boccaccio. Segons Carmona, la tasca defensiva de l'Oar va ser un punt feble del seu equip durant el partit.
No hem estat gens sòlides defensivament en moments determinats del partit i crec que això ens ha penalitzat. Tot i així sabíem de la dificultat del partit, hem estat de principi a fi lluitant, que al final el que hem de fer, lluitar cada partit fins al final per aconseguir els dos punts, que és l'objectiu, i pensar en aquesta pròxima setmana i millorar les errades que hem comès avui.
Com dèiem, l'Oar femení és ara el líder en solitari, aprofitant l'empat del Sant Joan d'Espí contra el Lleida. Informacions en format més breu. Iker Pajares ha quedat eliminat a la primera ronda del US Open d'esquash a Filadèlfia. L'egipci Fares Desuki el va guanyar en un partit maratonià de 5 mànigues amb alternances als parcials 6-11, 11-1, 5-11, 11-8 i en el definitiu 11-3 pel rival de l'esquashista del club de tennis Sabadell. La següent cita en el calendari del sabadellenc serà a finals de mes l'Open de Xangai. I avui també hem conegut que Iker Rodríguez torna a anar a convocat amb la selecció sub-17 espanyola de futbol masculí. La inclosa a la llista el seleccionador Hernán Pérez pel mini-torneig de classificació per l'europeu de la categoria. El sub-17 serà del 30 d'octubre al 5 de novembre a Reykjavik i s'enfrontaran a Estònia, a Macedònia del Nord i també a l'anfitriona Islàndia. El porter del Barça, el porter de Can Rull i la resta de convocats estaran concentrats des del diumenge 27 d'octubre a Madrid abans d'anar cap a Islàndia. Avui a les 8 del vespre, a la sintonia de Ràdio Sabadell i també al Twitch de l'emissora Tribuna Preferent. Demà recuperarem el millor del que hagi dit Sergio Cortés, autor d'un doblet ahir des del punt de penal. I també tindrem futbol juvenil, segona catalana, amb un nou derbi, derrota 0-1 del Sabadell Nord, que encara no ha puntuat contra un Tibi que va jugar al Tibidabo amb un home de menys, 83 minuts. I a banda d'això, futbol sala o l'ascens a màxima categoria del Cercle en tennis. Això demà a la una. Ara només em resta enviar-vos una abraçada des del control de so del Toni González i deixar-vos amb l'edició d'aquest dilluns 21 d'octubre del Notícies Migdia. Que vagi bé la setmana. Una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.